Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem enrere en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20, fins a les 2, que t'acompanyarem des de Lleida. Avui és divendres, ja 27 d'abril del 2018. Avui felicitats a totes les Montserrats. Hores d'ara, per cert, tenim 21 graus a la ciutat de Lleida. El primer que farem és buscar la previsió meteorològica des dels serveis informatius de la cadena COPE. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres l'André Rodríguez per escoltar el seu Melo Malo i les propostes de música en directe. També els amics d'Aspit Lleida, que tenen el seu espai un cop al mes amb nosaltres a Cau d'Orella. Avui parlaran de l'accessibilitat de la ciutat. I el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240 amb propostes d'oci de Tarragona, de Lleida, i també fem una repassada el divendres de cine a les estrenes de la cartellera de cine. I a partir de dos quarts de dues, doncs la fèria d'abril i l'Espai Groc, que ja saps que és la resta de propostes d'espectacles, de cultura, de música, d'arts escèniques, de tot en general, ja, perquè doncs, si tenís l'agenda plena, acabis de tenir el problema. 21 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres va creixent ja la nuvolositat aquí a les comarques de Lleida. Esperem ruixats i tempestes aquesta tarda que poden arribar a ser forts cap a la meitat nord. Les temperatures no variaran, excepte al Pirineu, on poden pujar una mica més. Avui hi haurà màximes de 28 graus a Lleida i Balaguer, de fins a 26 a Tàrrega, 25 graus a la Seu d'Urgell i 21 a Viella. El vent continuarà suau, variable, en tendència a bufar del sud. Demà es mantindrà el cel ennuvolat, amb pluges, ruixats, localment tempestes, que podrien ser localment forts. A la tarda, les pluges seran abundants al Pirineu de Lleida, on esperem que caiguin entorn a 15 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, poden pujar una mica durant la nit, amb mínimes de 12 a Lleida, 13 graus a Balaguer, 11 a Tàrrega, 9 a la Seu, 6 graus a Viella. La màxima demà, però, baixarà, farà de manera localment notable, i el vent bufarà de sud. Diumenge tindrem encara alguns intervals de núvols amb precipitacions i ruixats, també tempestes puntuals que poden ser bastant fortes al matí. La cota de neu baixarà 1.600 metres i també ho faran les temperatures. De fet, baixaran de manera localment notable, també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I començarem dient que la desocupació cau de 2.600 persones a Lleida el primer trimestre i situa la taxa d'atur en el 10,55%. L'ocupació a les comarques lleidatanes creix a l'agricultura i, en canvi, disminueix a la resta de sectors. Els canvis normatius en l'aplicació dels adobs orgànics afecten el 95% de les 4.300 cisternes de purí de Catalunya. JARC reclama que la substitució o modificació de la maquinària per aplicar dejeccions ramaderes s'efectuï de forma progressiva durant diversos anys. I Territori adjudica el projecte d'una nova carretera entre Riba-roja d'Ebre i la Granja d'Escarp. La nova infraestructura tindrà una longitud de 27 quilòmetres, quan l'itinerari actual en té uns 50. També Territori i Sostenibilitat adjudica obres de millora de traçat de la C-28 per un valor de 6,9 milions d'euros. Els treballs de condicionament, que començaran aquest estiu, abasten una longitud de 4 quilòmetres entre Baqueira i el límit entre el Pallars Sobirà i la Vall d'Aran. I Tàrrega impulsa el programa Sempre Acompanyats per combatre les situacions de soledat no volguda entre la gent gran. Un projecte que es posa en marxa juntament amb l'obra social La Caixa i amb Creu Roja. I l'Escola d'Oficials Forestals comença les classes formant professionals altament qualificats en motoserra. Pretén millorar la seguretat a la feina i augmentar la productivitat dels treballadors. Busquem tot seguit la informació esportiva, ho farem amb els amics de Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i 30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sap que parlem d'esports i déu-n'hi-do quin cap de setmana tenim per envant. De manera cronològica, bàsquet, darrera jornada de la temporada, hores d'ara, amb l'equip lleidatà, amb el Força Lleida, situat en posicions de descens. Per tant, en busca del miracle, perquè el Força Lleida està obligat a guanyar avui a Manresa, que és el tercer o el segon classificat, i a més esperar resultats favorables. És a dir, fins ara sempre havíem depingut de nosaltres. Fins ara. Fins ara. El darrer, que és quan ens ho hem de jugar. L'equip de Serna arriba al vital duel amb un triomf en els darrers 11 partits. Per tant, Manresa, Força Lleida, ull, perquè a més de reull haurem d'estar mirant el Araberri Sàmic, el Barça Prat, el Huesca Ourense i el Palma Valladolid. Si al final s'alineen els astres, doncs cap problema, però si no, doncs després s'haurà de recorrir al tema de despatxos. En futbol, no menys difícil, Elx, Lleida Esportiu, és un partit complicat, diumenge, 17:45 de la tarda, l'Elx ocupa la tercera posició, Lleida, la cinquena, a 2 del play-off, que tanca el Cornellà a la quarta posició, però l'Elx, evidentment, buscarà que no se'l sorprengui a casa. Queden 3 partits per acabar la temporada i, doncs, a Lleida només li queda guanyar i que la resta vagin perdent. I la bona notícia, el bon esdeveniment del cap de setmana és la final de la Copa CERS, que tindrà lloc aquesta Final Four demà i diumenge. Demà els partits Voltregà-Barcelós i Lleida-Llista-Braganza. I la final diumenge a les 6 de la tarda, que esperem que pugui estar l'equip lleidatà.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria. Això que és tan bo, per la ment, recordar. Nosaltres ho hem centrat en una xifra concreta i és recordar què passava fa 25 anys, tal dia com avui, o sigui, un 27 d'abril, però de l'any 1993, que si mal no recordo, fa 25 anys, també devia de ser el dia de Montserrat.
Home,
igual que avui.
Això sempre, caigui com caigui, no va per les llunes, igual que la Pasqua i la Setmana Santa.
No,
això és data 27 d'abril, festa de la Mare Déu de Montserrat.
Que no és una festa moderna. Vull dir, fa 25 anys també ho era.
També celebrava la Verge de Montserrat i també doncs, hi havia les cues, com hi ha ara, més, perquè tots els col·legis ja anaven ja des de primera hora del matí, hi havia encara, podríem dir, més cues i més gent que ara, també hi van molta gent, hem de dir la veritat, que ara també hi va molta gent, però fa 25 anys era una cosa, inclús els escolars i tot...
Això, Era molt marcada.
Sí, molt, molt, molt marcada. Bé, i a més de ser la nostra patrona, la Verge de Montserrat, ja sabeu que no era festa tampoc, sempre ha sigut laborable, doncs hi havia més notícies.
És que a Catalunya no sé què tenim amb els patrons, no es fa festa mai enlloc.
No ens toca, es veu que no ens
toca. Si fixa't per patró...
Fem l'11 de setembre, però no fem els patrons.
Però ja, però l'11 de setembre no és el patró.
I no fem els patrons.
Ni la patrona, a Lleida Ciutat tampoc.
Deixem-ho així. Fem l'11 de setembre i no fem ni la patrona de la ciutat, la Verge Blanca de l'Acadèmia, ni Sant Jordi, patró de Catalunya, ni la Verge de Montserrat.
No, és que ni a Lleida fem els patrons tampoc.
Bé, doncs a més de ser la Verge de Montserrat i tots els esdeveniments, sardanes i tot el que es va fer aquell dia, hi ha Josep Grau, president en aquells moments de la Diputació de Lleida, va signar en representació de la Diputació de Barcelona un conveni perquè totes les masies de Lleida tinguessin telèfon. Abans del 97 es van instal·lar 3.140 línies amb un cost d'uns 1.000 milions de pessetes. O sigui que l'any 93 hi havia masies que no tenien ni telèfon.
Sí, abans del 97 s'estaven acostant perillosament ja a l'any 2000, aquell any que havien de volar els cotxes i tot plegat, i resulta que havia gent que encara estava...
No masies, i pobles.
Demanant tenir línia de telèfon.
I podria dir pobles, pobles de pobrets aquí de la muntanya, que no tenien només que un telèfon a l'Ajuntament, i tenies que demanar.
Que m'arriba ara un WhatsApp, és veritat, ho he he dit malament. Ho estava pensant d'una manera i ho he dit malament. No, és que no es fan festa els patrons de Lleida. El patró sí, la patrona és la que
patrona,
no es fa.
Bueno, els patrons, volíem dir de Catalunya,
els dos de Catalunya, i la patrona de Lleida.
I la patrona,
Lleida,
la nostra patrona. Sí, sí. Sant Anastasi sí. Sant Anastasi s'ha respectat. La patrona de Lleida ho va ser durant molts anys, fins que van dir, l'Ajuntament va dir prou, i ara no ho és, però és la nostra patrona, recordin, la Verge Blanca de l'Acadèmia, que la tenim a l'oratori de l'Acadèmia, al carrer Acadèmia 17 de la nostra ciutat.
El dia 2 d'octubre.
2 d'octubre. Les Blanques és el seu sant, 2 d'octubre. Bé, doncs també l'any 93, les despeses per la celebració de la primera comunió d'un nen o nena costaven unes 300.000 pessetes.
Apa,
els vestits podien oscil·lar entre els 18.000 i les 100.000 pessetes. La festa es mantenia...
100.000 pessetes, has dit?
Sí, sí. Entre les 18.000 i les 100.000
pessetes. Però qui es gastava 100.000 pessetes amb un vestit d'un nen que al cap d'un any no li anirà bé?
Pues los que podien, i a més anaven exageradament, perquè per fer
són bodes, en petit.
Per fer una primera comunió es necessita anar preparat per rebre a Jesús.
Bàsicament,
i
la roba...
Senzillament, i senzillament, una roba bonica, arreglada,
de diumenge, si
neta,
voleu,
i amb companyia de la família.
Clar.
Res més. Però sempre s'ha exagerat. Ara potser estem una mica més, no sé, però en aquella època s'exagerava, fixa't-ho, 100.000 pessetes.
100.000 pessetes fan mal.
Bueno, és que contem també el restaurant, eh? Claro, és que la festa es mantenia...
No, la festa 300.000 pessetes, però la roba només arriba fins a 100.000 pessetes, déu-n'hi-do. Eh?
La festa es mantenia entre la societat a pesar de la crisi, perquè sempre ha hagut el que ha tingut,
sí, clar,
i el que la crisi l'ha patit sempre la persona de classe mitja-baixa. O sigui que això ens dona és un mirall de lo que continua passant, per desgràcia. Un 26 d'abril del 93 va néixer el diari en català del 2000. O sigui que ahir va fer 26 d'abril, 25 anys, que va néixer el diari en català del 2000. La presentació del nou diari va congregar al tot Lleida, al casino principal. Les 5 edicions van sortir al carrer el dia 30 d'abril, potenciant la informació comarcal i local a nivell de tot Catalunya. Els seus dirigents van manifestar que la premsa de Lleida no era sectària i que estava oberta a tothom. Espectacular tempesta de calamarsa a les zones fruiteres d'Almenar i d'Alguaire. Solament en mitja hora el terra va quedar cobert d'una capa blanca de pedra amb un gruix de 4 centímetres. Segons els agricultors de la zona tècnica del Departament d'Agricultura que van visitar la zona, els danys reals eren importants i es coneixerien en el plaç de 15 dies. I acabem parlant del director general de l'empresa alimentària Supsa, Supermercats Pujol, que va manifestar que la competència és necessària per evolucionar. Els productes carnis passaven per un control en origen i un altre sanitari. Supermercats Pujol disposava en aquell moment de 25 botigues i 30 franquícies a Lleida. La cadena va incrementar la seva facturació un 18% envers l'exercici anterior. I no es pensin que fem publicitat, sinó que és una cadena de supermercats que és molt i molt solidària. Per tant, no m'ha importat donar el nom d'aquesta cadena de supermercats. Fins
molt bé.
Demà.
Mari Carmen, no, fins demà no.
Ah,
bon
no,
cap
veritat,
de setmana.
És veritat, que, ui, som divendres ja. Mare Déu, que em passa la
bon
setmana.
Bon cap de setmana.
Bon divendres i bon cap de setmana.
Ya sé que sí, por fin ha llegado la primavera. Estrénala con la fiesta de la primavera en el Corte Inglés y con un 20% de regalo en marcas de moda, un 20% de regalo en Lacoste, Oscar de la Renta, Adolfo Domínguez, Calvin Klein, Triumph, El Ganso y muchas más. Para celebrar que por fin ya es primavera, solo hasta este sábado en el Corte Inglés.
I en el moment en el que volem conèixer les propostes per viure i gaudir de la música en viu, el que fem és connectar amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, estamos otra vez a puertas de fin de semana, el último del mes de abril.
El último del mes, ya ves, y sin aguas mil.
Bueno, meteorológicamente ya sabes
se está,
que...
Se están reservando para las canastas.
Bueno, ya han dicho que va a ser un fin de semana ya variable, pero bueno, el tiempo es tan variable que bueno, el tiempo que hace ahora, de aquí a la tarde o a la noche o a mañana, pues puede cambiar, que eso, mira, es así. Pero quiero decir que es el último del mes de abril, que después ya nos vamos al mes festé, al mes de maig.
Sí, el mejor mes del año aquí en esta ciudad.
Titelles, Fiesta Mayor, Moros y Cristians y Aplec en este orden. en este orden
y
de fin
que
de
sirve
semana.
De preámbulo pues a lo que es el caliqueño rock y al Pepe Marín rock.
Sí, señor, sí, señor. No, no, sí, de aquí vamos directos ya a San Juan, ¿eh? Pero bueno, vamos a buscar, dame propuestas, va, a ver, ¿qué puedo ir a ver este fin de semana?
Venga, nos vamos esta noche, nos podemos ir a La Boite a ver a los 13 Bats, que es una banda que acaba de sacar, una banda madrileña que acaba de sacar un nuevo disco. Y vienen por aquí, además, en sus filas figura el Albert Baró, que es de Almacelles, pero lo que pasa es que lleva un mogollón puñado de tiempo ahí en Madrid. Están teloneados por Víctimas de la Suciedad. Es un encuentro punk, psicobilly, con entrada única 8 euros a partir de las 10 de la noche. Uh-huh. Me hace gracia de que los Flamingo Tours, que están haciendo una gira, pues casualmente esta noche a las 10 caen en la Sala San Domènec de la Seu d'Urgell. Es una banda que está pegando mucho, hacen soul, rhythm and blues, y está liderado por una cantante que se llama Miriam Swanson, que por lo visto está, pues ahora, bueno, puesta de moda, vamos, dentro del circuito. Uh-huh. Y si no tenemos en el Café del Teatre, tenemos a los suecos Jetbone, que hacen rock and roll, están de gira y llegan esta noche a Lleida, 10:30, vale 15 euros en taquilla. Las influencias de esta banda son de los 60-70, de grupos como The Face o Sus Majestad los Rolling Stones. Y bueno, que es una banda bastante recomendable. Y también hay que decir de que en Binéfar empiezan hoy unas jornadas musicales dedicadas a la movida madrileña. Uh-huh. Y si quieres nos pasamos al sábado. Venga. El sábado también hay muchas historias. Tenemos a Javier Solo, que adelanta su nuevo disco que está grabando, que lo quiere sacar para otoño. Lo adelanta en directo con un acústico acompañado por la guitarrista Irene Garcés en el Tares. Es gratuito, es a las 10:30 del sábado. Nuestro amigo el Javier Sarvise, que siempre va con el guitarrista Jordi Cucó. Jordi Cucó, pues siempre han estado haciendo tributo al último de la fila y los burros, y han decidido, pues en vez de llamarse así con sus nombres propios, de llamarse El Penúltimo.
Ah, bueno.
Bueno, pues y así, con esta guisa, pues se presentan el sábado también a las 12:45, vale 2 euros en el Legend.
Ajá.
Luego tenemos a Trau, que acaba, es un cuarteto de Samboy, que acaba de sacar un nuevo disco, se titula Dones y Homes de Cap Dret.
Ayer estuvieron aquí con nosotros.
Efectivamente, estuvieron por allí, y ya los pudimos a saludar, yo es la tercera vez que hablo con ellos. Uh-huh. Pues estarán a las 10:30 por 10 euros en el Café del Teatre.
Oye, ¿te gusta la propuesta de Trau?
Bueno.
Un rock, años 60, 70, sonido, vamos.
Sí, el sonido, sí, conserva la esencia esta de ahí.
Y la singularidad de que el cantante es el batería. Esto te pregunta mucho, ¿eh?
Ya, pero a mí, alguna vez creo que va a comentar de que no me gusta que cante el batería.
Ah.
Porque pierde puntada.
Hombre,
de alguna manera,
claro,
pierde puntada.
No puede estar ahí delante brincando y moviéndose.
Eso yo sí. Le doy más protagonismo, me gusta más tener un frontman delante, que da mucho más fuerza a una banda. Aparte de que quienes me conocen bien saben de que hay un par de músicos por ahí que no os puedo ni ver, y uno de ellos es el Phil Collins, y este tocaba la batería con Genesis, sí. Y luego se pasó a cantar, y fue cuando para mí destrozó una gran banda como era Genesis, cuando estaba el Peter Gabriel al frente.
Sí, señor.
Entonces, ya, esto ya me marca de por vida.
Bueno, vale. Vale, pues nada.
Lo dejemos ahí. Porque Rods, que acude con sus temas a la fila Q de Balaguer, que es un dueto de Mollerussa, que acaban de grabar lo que es la parte de su primer disco, que se titula All. Y luego tenemos a Intana, que muestra su faz acústica en los conciertos de los Kios de Talar, también el sábado, esto, con la Nuria Moliner al frente de la banda. Y bueno, es que yo lo más seguro que me voy a escapar a Tarragona. Ajá. Mañana.
A ver, ¿qué hay?
Porque nos hemos puesto de acuerdo, no se puede perder. Está Rosendo, nuestro amigo Rosendo, el maestro. Es el cartel del Festival Tony Urbano de Tarragona. ¿Que quién era Tony Urbano? Pues era ni más ni menos que el bajista de Leño, con Rosendo.
Vaya.
Un músico que fue, bueno, los grandes, vamos.
O sea, entiendo que este fin de semana, Andrés, vas a hacer un poco de cervicales también.
Sí, un poquito, sí. Además, es un festival que empezarán por un local de allí de Tarragona, que se llama Maneras de Vivir, que hacen versiones de Leño, precisamente, para el personal. Luis Auserón, el de Radio Futuro. Su propuesta es para mí es un músico, me encanta este tipo, todo lo que hace. Y luego tenemos una banda que ya los vi de teloneros de Paves hace un par de años cuando volvieron otra vez a la cartera, como son los legendarios Leice. O sea, es un cartelón. Maneras de Vivir, Luis Auserón, Leice y para rebate final, pues el Rosendo. Uh-huh. El Rosendo ahí se va a estirar, pues recuperando prácticamente todo el repertorio de Leño.
Pues nada, no busques a Andrés Rodríguez, que no estará en Lleida. Al menos durante
ahí, ese concierto. Oliendo a la brisa marina.
Muy bien. Bueno, pues muchas propuestas de música en directo. Ya veis que no nos ceñimos a Lleida Ciudad, que siempre damos alternativas también fuera, más cerca o más lejos, pero la música en directo es música en directo. Andrés, oye, vamos con el Melo Malo. Venga, a ver qué me tienes preparado para esta semana.
El vinilo siempre se ha resistido a desaparecer, hasta el punto de que vuelve a seducir a nuevos amantes de la música, ávidos en apercibir el llamado sonido alfa. La jornada del Record Store Day, que se celebró el pasado sábado, sirve para reivindicar y ayudar a las tiendas de discos independientes frente a las grandes corporaciones y la venta online, primando el formato físico de la música ante las descargas. El arte que tiene los ejemplares en estos soportes físicos no tiene nada que ver con los fríos archivos digitales. Los vinilos, que en décadas pasadas vieron arrinconado su protagonismo ante el avance del CD, confirma su estatus de objetos de culto y su auge entre los coleccionistas. Esta iniciativa comenzó a popularizarse en Estados Unidos cuando en el 2008 los componentes de Metallica pasaron horas con sus seguidores en una tienda de discos de San Francisco. Desde entonces, esta fecha ha congregado a amantes de discos y a muchos músicos que ejercen de embajadores de los formatos físicos, entre ellos Ozzy Osbourne, Iggy Pop o David Grohl de los Foo Fighters. La celebración sirve de invitación de las nuevas generaciones a conocer y palpar un álbum con su carpeta, descubrir su arte y sentirse dueños de la música, ya que con el sistema digital la gente no siente que es dueña de la música, del producto, del arte. El disco de vinilo se puede poner en el tocadiscos y se tiene una relación con él, en contraste con un frío archivo en el ordenador. La revalorización de los vinilos en los últimos años ha propiciado iniciativas para mejorar su calidad de audio, de por sí mejor que la de los discos compactos. Personalmente me costó mucho acostumbrarme al CD, hasta que al final no tuve más remedio y en actualidad me sigo negando, de momento, a otras opciones de escuchar música enlatada. Por eso me ha extrañado que Acero, un grupo que encaja tanto en un festival punk como en uno heavy, haya decidido romper los cánones lanzando su primer directo, Made in Vaquillas, en formato USB, aunque creo que no ha sido tanto pensando en la supuesta comodidad de su público como porque ha sido de la única manera que ha cabido todo el minutaje del concierto celebrado en las fiestas de las Vaquillas de Teruel, que recoge el trabajo. En el arte de las partituras, como ya en casi todo, también existe el inevitable enfrentamiento del hombre contra la máquina. Oh, yeah.
Oye, en USB, esto ya va evolucionando,
sí, ya.
¿Eh?
Yo flipé cuando lo recibí. Digo, me lo llevo para casa, me lo dispongo ahí a ponérmelo en casa y digo, me cago. Ay, ¿qué es esto?
Necesitas
claro, ordenador. Esto solo bueno. Se puede escuchar en ordenadores y tal.
Bueno,
y
en ordenador al menos la primera vez, después te lo puedes volcar a...
Sí, bueno, pero eso ya, para mí eso de comodidad ya no tiene nada. Al contrario.
Bueno, depende, depende. Tú no, porque no tienes el ecosistema preparado, por así decirlo.
Claro, yo tengo mi equipo de siempre, con un par de baffles que molan cantidad y un equipo semi profesional.
Bueno, oye,
pero
también te diré que lo importante es que suene bien. Sea moderno, clásico, tradicional o lo que sea. Si suena bien, eso ya es un gran paso. A partir de ahí, pues bueno, ya podemos hacer más matices de si la novedad, las nuevas tecnologías o no. Pero que suene bien, eso es básico, ¿eh?
Sí, bueno, mejor suenan en directo. A mí me gusta más la música.
Perfecto. Pues ahí es lo que decimos cada viernes. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Apúntate a las colonias periodísticas del periódico y Fundesplay. Viu la aventura de la natura y explícala després. Una setmana tot inclòs per 298 euros. Informa't en el 902 10 40 30 o estiudecolonias.elperiódico.cat.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Necessites fer un càtering?
Doncs per a les teves celebracions al Tiberi de la Roser. Pensa, cuina i prepara per tu.
Menú diari i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
Al Tiberi de la Roser els dimecres és un bon dia per menjar pollastre i el millor preu. Aprofita l'oferta i ja pares els dits.
El Tiberi de la Roser, menjars casolans.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-9520. I si vols t'ho portem a casa.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim tots els dies.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza a precios muy asequibles en toda la exposición. Rinascimento, mobiliario y decoración. Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Aquest extra d'energia que ens dona estar a les portes del cap de setmana, jo ho sento, i mira que ho pregono i ho dic, qualsevol dia s'ha de viure. Tots els dies tenen 24 hores i tots són importants, però els divendres no sé què tenen. Escolta, no sé què tenen. Tenen alguna cosa positiva i jo, escolta, a més aquí els programes de divendres són magnífics. Cíclicament tenim, a més, la visita, per exemple, dels amics d'Aspit Lleida, que ens porten el seu espai a Cau d'Orella. Víctor, què sí. tal? Bon dia.
Molt bé.
Són macos els divendres, eh?
I tant, molt, molt bonics són els divendres.
Els divendres, escolta, no sé què tenen. I a més, un cop al mes, els amics d'Aspit Lleida, que em consta que durant tot el mes hi treballen a les seves instal·lacions amb aquest taller, amb aquest projecte de ràdio, que cada cop doncs, fan propostes més interessants, radiofòniques, i que avui tenim una cita més amb aquesta Cau d'Orella. Així que, Víctor, jo ja no parlo més. D'acord. Comencem la Cau d'Orella.
Molt bé. Molt bones. Un cop més estem aquí, el Francesc i en Javier. I en Víctor. Un servidor. Components del programa del Cau d'Orella. Arrencarem amb una nova entrevista, aquest cop amb l'Olga Bellí i el Tom Montardit, membres del grup d'accessibilitat d'Aspit Lleida. Benvingut i benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, esteu nerviosa?
Un pèl.
Tranquil·les. No especialment. Va, depèn del que em preguntis, no?
Bueno, doncs, comencem amb l'entrevista. Ens podríeu explicar què és el grup d'accessibilitat i d'on van sortir la idea?
A veure, el grup d'accessibilitat es va fundar quan se va fundar Aspit, a si mateix, perquè és un dels pilars, i era un dels pilars abans, més que ara potser encara, perquè ara d'accessibilitat hi ha problemes, però abans hi havia moltíssims més, perquè no hi havia res preparat en cap, en tota la ciutat, sobretot accessibilitat urbana. Era un dels pilars d'Aspit, se va fundar quan se va fundar Aspit, que va ser per allà als anys 90.
Molt bé.
És un grup obert a tothom?
Bueno, és un grup que és un grup de treball que està format per persones que tenen o problemes de mobilitat o també que no en tinguin cap. És un grup obert a tothom, per gent que vulgui treballar per solventar problemes d'accessibilitat.
Molt bé, moltes gràcies. I amb tots aquests anys heu aconseguit fer algun canvi o millora amb la participació d'aquest grup?
A veure, el grup d'accessibilitat sempre ha estat un grup molt dinàmic, que a vegades pot haver moltes persones, a vegades hi pot haver poques, i està en funció molt de les campanyes, del que s'ha fet, no? Per exemple, quan s'ha fet la campanya de comerços, que es va analitzar tota la zona comercial de Lleida, de l'accessibilitat dels establiments, doncs llavors eren moltes persones, perquè hi havia molta gent. I ara, bueno, vosaltres sabeu que sou del grup, abarca aproximadament 10-12 persones sempre, i fluctuen. Hi ha vegades que ve més gent, i a vegades que ve més gent, menys gent, en funció també del que necessiten.
Considereu Lleida una ciutat accessible?
Sí, jo crec que Lleida és bastant accessible, tot i que sempre hi ha coses per millorar, i per això fem campanyes o fem propostes. Moltes vegades fem d'enllaç entre les administracions i el que vol la ciutadania, i, però bueno, Lleida és una ciutat bastant accessible.
Bé, i així perquè ho sapigués amb més gent i tot, sabeu si hi ha alguna llei o normativa que obligui als ajuntaments a adaptar les ciutats o pobles de les barreres arquitectòniques?
A veure, hi ha una llei general, que és la llei d'accessibilitat, que hi ha la llei ara, i el reglament encara és l'antic, però allí marca exactament com ha de ser l'accessibilitat urbana i què és el que és accessible i no. A veure, no té de ser res d'accessibilitat, teniu que pensar-la, que sempre és un bé per tota la ciutat, no sol per la discapacitat, sinó la gent gran, la gent que pot estar, li pot fer mal a peu, o sigui, que ha trencat una cama, i és una millora per tothom, no sol per la discapacitat. I a més és un dret. Sí. És un dret de totes les persones.
Jo definiria accessibilitat com la possibilitat de poder arribar a qualsevol lloc que tots tenim, que tothom puguem arribar, independentment de quines siguin les nostres capacitats.
Estem assabentats que existeix una ATP amb l'Ajuntament de Lleida. Ens podríeu explicar en què consisteix?
A veure, es tracta d'una aplicació per mòbil i per tauletes que es diu E-Accessible. Es va fer fa uns quants anys arrel d'una subvenció de Vodafone a l'Ajuntament, i s'ha anat plenant amb les coses que han fet tant ells com nosaltres. Ells, per exemple, van fer tot el que és el cens dels hotels de Lleida, i el cens dels hotels de Lleida, i el cens dels comerços que va fer Aspit, i també d'una zona que va fer l'Ajuntament amb agents socials. La pot plenar tothom, és una cosa que pot descarregar, el mòbil és lliure, i la pot anar plenant tothom segons vagi. Per exemple, si un va a un bar o un restaurant, pues, si ho troba accessible, pot entrar en aquesta aplicació i ficar que és accessible i ficar les característiques que té. Potser mancaria ficar-li ara les places d'aparcament accessible, les places de reserves d'aparcament,
que hi ha molt pel que té de reserves.
Reserves d'aparcament a Lleida n'hi ha, ni sol haver. Algunes, passa que són totes públiques, no hi ha cap privada, i llavors passa que no sabem exactament on són mai. N'hi ha un pla específic d'on són.
Molt bé. I així, per saber una cosa més, ens podeu parlar de la campanya iniciada recentment, si és que esteu fent alguna?
Sí, actualment hem començat una campanya de recopilació de material gràfic de zones urbanes de la ciutat de Lleida en mal estat. L'anomenem Ajuda'ns a millorar els carrers de Lleida, i estem demanant a la gent que ens aporti fotografies de zones que pel seu mal estat tenen dificultat per ser accessibles o perquè tothom hi pugui caminar per elles, i nosaltres les farem arribar a la paeria, a l'Ajuntament.
Aquesta campanya, el que hem vist ara per les fotografies que hem rebut, que són bastantes, bàsicament són de manteniment. O sigui, voreres en mal estat, pisos en mal estat, i a més hem de pensar sempre una cosa. Molta gent, quan pensa en accessibilitat, pensa en cadira de rodes. Però hi ha molta gent que va amb bastó, actualment hi ha molta gent que va amb caminador, la gent gran, i això, el mal estat de l'asfalt, és molt important, perquè entrepussen, cauen i es poden fer mal.
I per últim, on ens podem trobar per dirigir-nos a vosaltres?
Bueno, si us voleu afegir al grup d'accessibilitat o demanar informació, heu d'adreçar-vos a l'associació Aspit, al carrer Roger de Llúria 6, i el telèfon és el 973-22-89-80. També tenim l'email aspit@aspit.cat, i allà us assabentaran de tot el que necessiteu. Bueno, tot on podeu col·laborar. I us convidem a que ho feu.
Moltíssimes gràcies, Antoni i Olga, per haver vingut. Ha estat molt interessant que ens expliqueu què feu al grup d'accessibilitat d'Aspit.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
De res.
Animem a tots els radiooients a participar en la tasca que fa el grup d'accessibilitat per tal d'aconseguir fer ciutat i pobles més accessibles de forma universal.
I bé, com ja sabeu, ens podeu escoltar a la cadena COPE l'últim divendres de cada mes. I també ens podeu trobar al Facebook Centre d'Atenció Diurna Camp de Vilafanya, on per tornar a escoltar el programa o perseguir tot el que fem. Fins la propera.
Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu, bon dia. Adéu.
I moltes gràcies per vindre.
I ara sí, ja anem directes cap a la una, com sempre, buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tots els oïdors.
Tots els dies són especials, sí. Però de tant en quant al calendari n'hi ha algun que es mereix menció.
I avui n'és un, sí. Avui hauríem de posar-nos a cantar, si fossin bons cantadors, el Rosa d'Abril, Morena de la Serra, de Montserrat Estel, Il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al cel. Això ja ho diu, que som el dia de la Mare de Déu de Montserrat.
Sí.
Felicitats a totes les Montserrats, a totes les que celebren la seva onomàstica i a tot el poble català per aquesta patrona tan nostrada que és la Verge de Montserrat. Així que un record molt bé, has començat molt bé el programa fent aquest record especial, Ricard.
Clar, clar, clar. Però cap on anem avui? Cap on ens proposes?
Anirem a visitar un poble que és i no era, i el que era no és. A veure si m'explico. Un poble que l'any 82 les Riuades se'l va emportar, el va malmetre i es va fer un poble nou. Per tant, el poble que era ja no és i el que no era llavors ara és. Anem a Pont de Bar.
A Pont de Bar.
A Pont de Bar.
La Riuada que va arribar a Lleida
82,
també. Sí, sí, sí.
Exacte, molt forta i que es va emportar el pont i bé, tot ho va malmetre tot. Així que el Pont de Bar és un poble que va haver-se de fer de nou després de les enfurismades aigües del Segre, van provocar aquells estralls irreparables en l'enclavament primitiu del poble. Avui se'n diu el poble vell. Això era la nit del 6 al 7 de novembre de l'any 1982, que ho recordo perfectament, i tu també ho recordaràs, Ricard. Eres petitet, l'any 82.
Sí, ja ho havia nascut, Joan. Ja havia nascut, sí. Però sí que recordo, a més recordo anar amb la mare i el meu germà petit, i passar per sobre del pont vell, que havia tothom fent fotografies, i l'aigua estava començant a xocar ja a la part superior. I hi havia allí la gent, jo recordo això, i després recordo l'endemà baixar per l'eix comercial, i ara no recordo quin carrer, allà a la plaça de la Sal, algun d'aquests, o al costat de la Diputació, i veure ja amb aigua la zona de la... de la Rambla de Ferran,
La Rambla de Ferran va quedar... Sí. Bueno, jo tinc imatges...
Recordo.
Amb una barca pneumàtica per allí per la Rambla de Ferran, i bueno, va ser...
D'unidó,
perfectament. I això que dius tu també de fer fotografies, jo vaig ser un d'aquells que vaig fer fotografies i les guardo, és el que dius, que estava quasi a tocar
sí, sí, sí.
A dalt. Ja, el
però jo recordo sí, tot sí. De gent allà i pensava, i si se l'endú el pont, que l'aigua, doncs no...
Sí, sí, de fet va ser una de les riuades més fortes que es recorda, no? Almenys que nosaltres recordem. Bé, tornem a Pont de Bar. En el poble vell, mentre la pedra era l'element predominant, en el poble nou, que es va haver de construir amb blocs prefabricats de ciment, la qual cosa li dona un fort contrast amb la resta de pobles de la contrada, on la pedra és l'element més comú en tots els pobles, però aquí, ja dic, és blocs de ciment a Pont de Bar, al poble nou. L'actual poble és quasi a frec de la carretera i a mà esquerra en direcció a Puigcerdà venint des de la Seu d'Urgell. Precisament, circular per la carretera crida fortament l'atenció un paratge en què la muntanya, en l'indret de l'antic poble, on hi ha escalonades innombrables terrasses artificials fetes amb pedra, van estar fetes amb tenacitat i amb molt d'esforç, i on els habitants de la població hi tenien els horts i conreaven la vinya. És una visió d'allò més curiosa i atractiva, doncs sembla que la muntanya està pentinada per aquests murs de pedra. Devia ser per aquest atractiu que el rei Alfons XIII, quan va passar per aquí, va fer aturar la comitiva i va saltar del cotxe per observar-ho millor. i després de contemplar-ho durant uns minuts, dels seus llavis van sortir aquelles paraules elogioses per a la gent de la nostra terra, que diu: veritablement, els catalans de les pedres en trauen pans. Mm-hmm. És una frase no massa coneguda, popular, però no massa coneguda per qui la va pronunciar i en quin indre la va pronunciar. Avui l'hem recuperat. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: Tarso va pensar que el que a l'abril se'n va podar, perquè ja els arbres ja estan en plena empenta i ja estan en plena vegetació.
Gràcies, Joan. Adéu, bon cap de setmana.
Igualment.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de Navarra mantiene su acusación de violación contra la manada y anuncia que va a recurrir la sentencia que ayer condenó a los 5 acusados solo por un delito de abuso sexual a 9 años de cárcel. La Fiscalía, recordemos, pedía más de 22 años para cada uno de ellos. Mientras, cientos de personas vuelven a protestar en Pamplona contra esa sentencia. A las puertas del Palacio de Justicia vuelven a escucharse gritos de no es no. Allí está Esther García.
Prácticamente lleva una hora esta concentración masiva en la Audiencia de Navarra. Los cientos de personas congregados aquí poco a poco se van acercando hacia lo que es la puerta de la audiencia y de alguna manera están acorralando prácticamente a Policía Foral, que la está custodiando. Siguen con esos gritos de no, no, de no es no, o esta justicia es una mierda.
Sonido directo desde ese Palacio de Justicia de Navarra. Gracias, Esther. Y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha abierto la puerta a revisar cómo están tipificados los delitos sexuales y con qué penas se castigan. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE. La ministra ha vuelto a pedir respeto hacia todas las resoluciones judiciales, aunque advierte que es una sentencia que cuesta asumir como ciudadana y como mujer.
Desde luego, como persona, como ciudadana y como mujer, me cuesta mucho asumir el contenido de la sentencia. Eso yo creo que es lo que nos ocurre a todos, porque a todos nos ha parecido, a mí desde luego, una salvajada y una situación en la que ninguna mujer está a gusto y se puede decir que no nos sintamos intimidadas. Eso es así y eso creo que todas las mujeres estamos absolutamente de acuerdo. Entrar en la mente del tribunal, que es el único que ha visto las cintas grabadas, yo tampoco estoy en condiciones de hacerlo.
Y hay más noticias en este viernes 27 de abril que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
De los juzgados de Madrid nos llega una última hora. Ha quedado archivada la causa contra 3 policías locales acusados de insultos a la alcaldesa Manuela Carmena. El juzgado de instrucción número 42 de la capital descarta posibles delitos de odio e injurias. En el punto de mira, un chat de WhatsApp privado en el que había varios policías locales y que fue denunciado por un compañero, por un agente. Según el denunciante, se llamaba a Carmena vejestorio despreciable. En Albacete, un ciclista de 56 años ha muerto esta mañana tras el impacto de un coche. El conductor del vehículo tiene 81 años y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. Y también en Castilla-La Mancha, la Fiscalía de Toledo investiga la filtración del examen de las oposiciones a médico de familia. Desde el gobierno de Emiliano García Page no valoran el asunto y esperan a que termine la investigación del Ministerio Público.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes. Iniesta a punto de anunciar su marcha del Barcelona.
Buenas tardes. Andrés Iniesta ha citado a los medios de comunicación en media hora para dar detalles sobre su futuro en la ciudad deportiva. Va a informar Elena Condis.
Máxima expectación aquí en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, donde en media hora Iniesta se va a sentar para anunciar que se marcha del Barça. Después de 22 años, el capitán estará arropado por todos sus compañeros de la primera plantilla, que vendrán directos del entrenamiento. También estará presente toda su familia en un día tan emotivo y tan duro en el que dirá adiós al club de su vida, en el que ha ganado 31 títulos, que con la Liga serán 32. Iniesta va a arrancar con un discurso inicial explicando por qué se va. En principio también veremos si va a anunciar que emprenderá una nueva aventura en el fútbol chino y después se va a abrir un turno de preguntas.
Parte médico del Real Madrid, Carvajal, lesión muscular en el bíceps femoral, Isco, esguince en la clavícula, el defensa es baja para el partido contra el Bayern de Múnich, el centrocampista es duda para ese partido de la próxima semana. Acaba de hablar el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha dicho que no ha pensado en dimitir, y anuncia que los abonados de esta temporada tendrán abono gratis en segunda división. Citas del día: fútbol a las 9, Levante-Sevilla, a las 9. 9 también en la Euroliga, cuarto partido de la serie, Real Madrid-Panathinaikos. Si gana el Real Madrid, se clasifica para la Final Four.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, com sempre, que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, com tots els divendres també, i ho fem doncs amb la meva partener, la meva parella radiofònica.
Ai, sí, que bonic, parella de ball.
Bueno, de ball... No
de hem... veu, parella de veu.
Això millor, de ball no ho hem provat mai i potser només duraria un ball jo amb tu.
Per culpa meva.
Eh?
Parella de veu, Ricard Álvarez, com estàs?
Mònica Carrasco, què tal?
Molt bé. Ganes de cap de setmana.
Ei, parella de veu, que bo.
Sí, som parella de veu. Mira. Ni de fet, ni de ball, ni res de veu.
A més, quasi bé no ens veiem.
Clar, o sigui, això és la màgia total de la ràdio.
Sí, sí. No estaria mal, de tant en quant, poder fer el programa junts, però localitzats físicament al mateix estudi.
Sí,
però
sí.
Bueno.
Això, mira, és una cosa que ens hauríem de fer abans que acabi la temporada. Igual fins i tot podríem fer un final de festa.
Recorda que al setembre-octubre ho vam començar a dir amb molta insistència i vam dir, ah, sí, ho farem a Montblanc per la zona de Sant Jordi,
no
que fan la
fet.
Setmana medieval. I això s'acaba avui, eh?
Ja ho sé, però perquè de vegades el dia a dia se'ns menja, però intentem fer-ho abans que acabi la temporada. Va, bueno. Tenim un parell de mesos encara per davant.
Si ho fem a Lleida, després anem a menjar cargols.
Això.
I si ho fem a Reus, anem a fer el vermut.
Home, evidentment, no
I
no
si ho fem
faltar.
Entremig, fem les dues coses.
Val, també, ja, també.
També té la seva gràcia.
La qüestió és anar a dinar després, no?
Clar,
o sigui,
sí.
El programa...
Escolta, que et faig dues propostes.
Vinga, fes-me-les.
Ràpides. Mira, comença avui, fins al proper 1 de maig, com a molts llocs, però Lleida també, la fèria d'abril, als Camps Elisis, amb moltes activitats, només cal buscar-ho a internet. És la 15a edició ja, i bueno, que comença avui, i que hi haurà doncs, els cavalls, els balls i, evidentment, la gastronomia. I si vols, si t'agraden aquestes recreacions històriques, que això està maco, eh? Si està ben preparat, és una cosa maca, doncs aquest cap de setmana, començant avui, i demà dissabte i diumenge, l'edat mitjana tornarà a reviure a Ciutadilla, amb la 16a ja, trobada de grups de recreació medieval.
Ah, molt bé.
Perquè així, com que això és una recreació medieval, ens cau lluny, no hi ha problemes polítics entre els assistents.
Val més.
No, ho dic perquè si fan coses de la Guerra Civil, doncs ja comencem que si ets dels uns i dels altres. No, doncs mira, això és de medieval i així no hi ha problemes. Això ho faran durant tot el cap de setmana, evidentment el poble Sant Galana, però a més, vas per allí caminant pel poble i et creues doncs, amb cavallers amb armadura, amb això del cap, com es diu, amb el llelmo aquest del cap, les espases, i després, puntualment, segons les hores i segons els llocs, doncs fan recreacions de lluites, eh? Per tant, és una activitat magnífica per anar a passar el cap de setmana en família, a la canalla, això els encanta.
Molt
a Ciutadilla.
Bé. Ciutadilla, ha apuntat que bé. Doncs vinga, contraataco jo amb música en aquest cas. Aquest cap de setmana la gran proposta és el Festival Dixieland de Tarragona. Teniu més informació a tarragona.cat/cultura. Hi ha concerts a tota hora i a tot arreu. O sigui que no us podria dir allò, uns quants exactes. Us en dic un parell, un avui, mira, avui al vespre a les 8 al Teatre El Magatzem, les Forquets, que faran un espectacle a capella molt interessant, i demà dissabte teniu a la capsa de música a Xavier Pietrio i ja al vespre uns que coneixeu perquè venen part de Lleida, l'Ignasi Terraza Trio al Teatre El Magatzem també. El Festival Dixieland, si una cosa té, es comple el carrer i la ciutat de Tarragona de música. Per tant, el que us puc dir és que vingueu, us passegeu, que trobareu segur vermut amb Dixi, les trombolilles van tocant pel carrer en qualsevol moment, o sigui que la sorpresa està assegurada. Això pel que fa al Dixi i al jazz, a la Tarraquarena plaça demà dissabte, a 8:45 es fa ja el segon festival Toni Urbano, i aquest any ve Rosendo i Luis Auserón a cantar en directe, o sigui que...
No, m'ho acaba de dir, m'ho acaba de dir ja fa uns minuts l'Andrés Rodríguez.
Sí, home, clar, és que ell vindrà, no?
Sí, no, ja m'ho ha dit, diu, no, a veure, en Lleida hi ha moltes coses, però jo me'n vaig cap allà, ho sento, diu, és Rosendo.
És un concert divertit, segur, 8:45, dissabte 28, a la Tàrraco Arena Plaça. I si tinc temps per una més,
vinga, va.
Montblanc, que aquest cap de setmana s'acaba ja la celebració de la Setmana Medieval, avui a les 8 del vespre, i arribeu, es fa unes rondes trobadores que és pel carrer. És una activitat així teatralitzada molt interessant també, així que si podeu, doncs passeu per Montblanc també.
Molt bé, doncs fem una pausa, va.
Vinga, va, minut i mitja.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Pena de 9 años de prisión.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Qué está pasando?
Voy a saludar al flamante premio Cervantes. Ayer tuvo una intervención magnífica. Don Sergio,
muy muchas gracias, don Carlos, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad, a investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Coppola.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Ella siempre acierta. Y no, no es la del tarot de las madrugadas. Es tu madre. Porque cuando ella dice,
confía en ti, que te irá bien en la entrevista,
pues la abordas. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre. Encuentra tu regalo en El Corte Inglés.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición. Tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
De la temporada que ens acompanya aquesta sintonia per donar-nos l'entrada al divendres de Cine Mònica. Un divendres més, ja fa calor, tot i que, per cert, meteorològicament parlant, ja han dit que serà un cap de setmana complicat, eh?
Hi haurà, sí, serà molt bé,
no? I la setmana vinent també.
Ai, ai,
claro,
és que
ja... Claro, hi ha el dia festiu al mig, i el pont, doncs...
Que nosaltres no en fem, eh?
No, nosaltres no en fem, però la meteorologia, doncs, busca això. Doncs l'Armando Álvarez, si m'escoltes, em fa de mi, el meteoròleg.
No passa res, si dilluns us plou, no patiu, que us podeu quedar a casa escoltant el Herrera en Cope i el migdia Cope, que aquí estarem.
Aquí estarem. Laura González.
Hola.
Hola, Laura, què tal?
Qualsevol dia us canvio la sintonia i us deixo perduts,
sí,
eh?
Sí, 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 no, no sabrem. Home, aquesta temporada ja l'acabem així, no?
Sí, i tant, i tant.
No, 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 no canvis. Però mira, cada any una sintonia diferent també té el seu al·licient, eh?
Ja em buscaré una de xula.
Escolta, has anat al cine, no?
Sí,
he
estat a la mostra
de cinema i tal.
Que acaba avui. Avui fem fan l'acte de Cloenda a les 8:30, on se projectarà, s'entregaran els premis i es projectarà Vida privada de Sílvia Munt, que per si no ho sabeu, està rodada per aquí Lleida. Després us ficarem un trosset d'entrevista de que li van preguntar què tal l'experiència. Mm-hmm. I bé, els premis que els donaran aquesta tarda són...
Els han comunicat ja aquest migdia.
A premsa. I seran el millor llargmetratge de ficció. Li han donat amb una pel·lícula argentina que es diu Amateur, que és la que és un noi que és realitzador de televisió, que està enamorat de la dona del seu jefe. Bueno... Líos turbios de amoríos argentins.
No veig massa entusiasme per aquest premi. O sigui, no et va agradar.
No.
Ah-ha.
No. Després, com a millor llargmetratge documental, li han donat a l'Otro Lado del Muro, que és un documental que és una coproducció entre Mèxic i Espanya, i bueno, pues va sobre la frontera amb Estats Units. I després, el premi al millor curtmetratge li han donat a Màtria. És una pel·lícula, és una producció espanyola, però més aviat no diria tan espanyola, és gallega, perquè parlen en gallego tot el rato i saps allò que... L'argentí encara el vas entenent bé, perquè dius, és, parlem el mateix idioma, la mostra de cinema llatinoamericà és tot en castellano, que, saps? I en principi ho has d'entendre tot, però segons els accents, mires una pel·li xilena, una pel·li mexicana, i és com a... No me n'entero de res. Pues amb aquesta de Màtria, el curtmetratge aquest, jo el mirava i sort que portava subtítols, i això que era en gallego, que dius, l'has d'entendre més o menys bé,
home,
no?
Pues tan, més o menys tancat, sí, però és veritat que... Això, i que hi ha vocabulari propi, hi ha paraules que no.
pues me va a costar, fins a que vaig dir, ai, pues si estan parlant en gallego, si, saps? Igual
home, veure, la,
portuguès com a Brasil, no, no.
Jo
no,
crec
no.
que tenim una gran falta de costum.
La cara i l'accent.
I n'hauríem de tenir més de costum, d'escoltar sí. més gallec, més l'euskera, evidentment hi ha un component més complicat per entendre'l, però hauríem de fer oïda, i això és una feina que s'hauria d'estar fent des de fa anys, per exemple, des de la televisió pública, sí. aquí ho llenço, i potser tindríem menys problemes tots plegats en algunes coses.
Segurament.
Clar, això,
sí.
quan estàs veient una pel·li, pues, al cap d'un ratet t'acostumes, però amb un curtmetratge no et dona temps.
Clar, no et dona temps.
Llavors...
A veure, Laura, premis importants, vinga.
Doncs els acabo de dir.
Ah, ja me'ls has dit tots?
Sí. Millor llargmetratge amateur, millor premi documental A l'altre lado del muro i millor curtmetratge Màtria.
Vale, t'has quedat bé?
Sí.
En general, de... jo sé que alguna no, però...
Bueno, a veure, jo... Sí, a veure, alguna no, però el curtmetratge, per exemple, me va agradar. És drama, eh? Uh-huh. Sí, és un dramón.
Un dramón.
Sí, i a l'altre lado del muro, pues bueno, has d'estar conscienciat també de lo que vas a veure, no?
Bueno,
perquè
mira,
són trencaments de famílies, tot els, és drama, tot
els,
és drama.
Els premis són secundaris, realment. Vull dir, a mi el que m'interessa és... Te vas trobar amb l'Eduardo Noriega o no?
Sí, i tant, això ho venia a parlar. Totes les pel·lis són de drama, però...
Els
va
premis
haver...
ens és igual, els premis al final. No,
haver...
no, a veure, conyes a part. Però vas sí. estar amb el Noriega allí...
Sí, un tio
et va
molt
mirar
simpàtic.
Amb aquella mirada captivadora i sinistra que vas dir que tenia.
I és que sóc immune amb aquestes coses.
Ah. Però si vas dir que et resultava un personatge inquietant.
Això, inquietant.
Ho corrobores?
No, no, la veritat és que és un tio molt simpàtic, molt obert... de fet, us he portat un tall de quan li van entregar el premi. Fica'm el, Ricard.
Venga.
Ricard.
Yo recuerdo en el año 2001, creo, 2000, que estaba rodando en el Noguera Pallaresa, en el Pirineo Catalá y también en el Pirineo Aragonés. Y tuve un accidente terrible porque se me reventó un ojo.
Caram.
Ah, molt bé.
Igual era per això la mirada inquietant.
Però l'ha recuperat, no?
Sí, sí.
Se me reventó un ojo.
Sí, bueno, va explicar tota la història de que un projectil durant el rodatge es va fer mal amb un ull.
Un projectil perdut.
Portava, bueno, tenia tot de sang, li van tapar els ulls, i claro, va anar al metge, o sigui... I llavors
I li parlava explique... en català.
No, explique que quan ha vingut aquí a Lleida, s'ha trobat amb aquesta persona que l'ha vingut a saludar i ell, claro, deia que com que tenia els ulls tapats no l'havia pogut reconèixer. També va explicar que quan va venir a Lleida una de les altres vegades, que va venir a donar un premi a l'Àngela Molina, va agafar una febrada i van haver de punxar-lo, no?
Molt bé,
i
la infermera...
Que
Lleida...
Espero que aquesta vegada hagi sortit il·lès.
Va fer la conya i, bueno, un tio molt simpàtic, de veritat que va fer molta gràcia. També vam entrevistar la Sílvia Munt, que ens va explicar, pues, com us deia abans, l'experiència de rodar a Lleida i a Cervera a vida privada. Fica-me.
Bueno, l'experiència d'estar a Lleida va ser fantàstica perquè Cervera, com sabeu, ens va proporcionar doncs, pràcticament la meitat dels decorats de la pel·lícula. Perquè la casa Duran està intacta i és una de les coses que et costa més de trobar arreu, no? Però intacta vull dir intacta. O sigui, després, com que tota la pel·lícula passa a Barcelona, el que fa el protagonista és que quan ja la segona part de la seva vida entra en una espècie de deriva, comença a anar pels camps i comença a sortir de la ciutat i ens trobem amb aquesta horitzontalitat de Lleida que fa que l'espectador entri en un altre territori, no? On el castell, on va parar, la casa... És a dir, que per mi ha sigut una mica la resolució d'haver pogut fer aquest rodatge i la veritat és que se'ns va tractar molt bé i vam passar molta calor, perquè quan apreta aquí apreta.
Tothom parlava de la calor, tots els convidats, curiós. Premiats, tal. Noriega també ho va dir, és que aquí, quan hace calor, hace mucho calor.
És que els envien a l'estiu.
Clar. Bueno. Anem a les estrenes, que també tenim avui. Això, si voleu veure Vida privada, que és la pel·lícula de la que parla de Sílvia Munara, la podreu veure a l'acte de cloenda, que tindrà lloc a les 8:30.
Molt bé. Mm-hmm. No sé, abans de passar les estrenes, allò, una valoració global de la mostra, tu que has vist pràcticament tot, Laura...
Millor que l'any passat. Pitjor sí? que altres anys, millor que l'any passat. I avui estrenarem Vengadores Infinity Wars.
Avui l'estrenem a Lleida, sí.
Sí, per situar-vos en la saga de Marvel, us vull explicar una mica com va el tema de les gemes de l'infinito, que és pel que hi ha aquesta guerra de l'Infinity Wars. Mm-hmm. Llavors, tindrem la gema de l'espacio. Fica'm la música de la sintonia, si us plau, que me sentaixi una mica
la
despullada.
La música de la sintonia. veure, avui estrenem Vengadores Infinity Wars, que és estirar el xiclet ja de les franquícies aquestes dels superherois. Qui són els Vengadores?
Doncs jo som molt fan dels Vengadores. Els Vengadores són uns metahumans,
però
mutants.
Però qui són? El Superman, la Super...
No
són aquests.
Estàs perdut, totalment perdut. Mira, Vengadores tens Iron Man, tens Hulk, tens Thor...
I l'Hombre Araña?
També.
Ah, aquest també és Vengadores?
Bueno, és Vengador nou. Ah. És de la nova era dels Vengadores. Spider-Man sempre havia anat pel seu rotllo. Però ara, doncs mira, han agafat un jovenet i han dit... Com que no tenen... Han explotat tant Spider-Man...
Ah,
que
i el Capitán Amèrica també és d'aquesta gent, o no?
Sí, i és genial, m'encanta. Ja
I el Iron Man també m'has dit?
Sí, Iron Man...
I la massa? O el Hulk?
No,
o són
Hulk
coses
i la
diferents?
Massa són coses diferents.
Ah, són diferents.
La massa és de DC, de Detective Comics, i Hulk és de Marvel.
Ja veus, Mònica, que estic baixant.
Molt posat. Jo és que confesso que a mi les pel·lícules de superherois em poden, és que m'encanten, o sigui, no, soc molt fan.
Llavors sabràs d'això de les gemes de l'infinito, encara saps una mica de què va, no?
Més o menys, sí.
Bueno, jo us les explico. Tindrem la gema de l'espacio, que està aparegut en la saga en forma de Tesseracto, que és com una font d'energia molt codiciada per Loki, que és el germà del Thor, no? A Vengadores 1. Que és la primera aparició d'aquesta gema de l'infinito és a Capitán América 1. Que és quan l'home aquell de la màscara vermella el busque per fer-se ultrapoderós. Després tindrem la gema del poder, que apareix a Guardianes de la Galàxia i que vol ser comprada pel col·leccionista, que és un personatge que és posteriorment robada i que actualment està en poder de Nova Corps, la Nova Corporation, que és una mica la policia.
Guardianes de la Galàxia són aquells que hi ha un arbre, un esquirol i no sé... Val.
Sí, un mapatge, una planta viva.
Val, val.
Està bé. Després tenim la gema del tiempo, que està al ojo de Agamotto, que és una de les relíquies custodiades per la ordre a la que pertany el Doctor Strange.
Ah, sí. El Doctor Strange també és Vengadores, o no?
Sí. Tindrem també la gema de la mente, que es troba al cap de Vision, que és un dels nous Vengadors també, i que té la capacitat del control mental. És un tio així com vermell, metàl·lic, que té una pedra preciosa aquí a la front, no? On tindríem la pineal, doncs allà té una pedra groga. Després tindrem la gema de la realitat també, que és, actualment està en mans del col·leccionista i que apareix a Thor 2 i pot modificar la realitat, i és anomenada el Éter, que és una pedra que no és una pedra, està dintre d'un fluid vermell fosc, bueno, una passada d'efectes, no? I tindrem la gema de l'alma també, que està en Paradero Desconocido i que sembla que pugui estar al guant d'un semideu o una cosa així, vale? Dels que van apareixent a les escenes finals de la Marvel i que dona certa continuïtat a la saga.
Que fa estona que ja m'he perdut. O sigui, ja m'he perdut amb els superherois i això dels vidres aquests, ja...
Bueno, ara se suposa que els oients...
A veure, un moment. Laura González, jo si m'he de posar en aquest món, quina és la primera que he de veure? De
pues,
película.
Capitán América 1.
Vale, pues venga, porque hauré de començar pel principi, no, perquè si no malament va, ja.
No sé si, potser no coincidireu amb mi, a veure, aquestes pel·lícules de superherois, sigui aquesta o qualsevol, tampoc has de saber gaire cosa prèviament, simplement és anar i és divertimento pur, no?
Totalment d'acord.
Vull dir, no necessites saber les històries originals.
Correcte.
Bueno, però per seguir-les una mica amb cronologia.
Ja, pues però
me truques, Ricard, jo t'explico.
Capitán América.
Capitán América,
pues
m'encanten les dues pel·lícules d'Envellet
Solitari,
són genials. En principi n'hi ha tres. Està la Capitán América 1, la del Soldado de Invierno, i després està la Civil War, que és com un mash-up entre Iron Man i Capitán América. Però
vale.
Jo sóc un expert en el tema.
Vale,
llavors,
me
pots trucar a mi i jo te fico...
Escolta, tinc aquí el Netflix obert, què veig?
El que has de tenir en compte és que Thanos, en aquesta pròxima entrega, és el malo malíssimo. I lluitarà amb els Vengadores per aconseguir les gemes de l'infinito.
Has d'anar a veure la pel·li amb la Laura, que t'anirà fent d'apuntadora.
No, però és que llavors no m'entero de res, jo.
Ah, i també he de dir que aquesta nova, la d'Infinity Wars, és un mashup entre los Guardianes de la Galàxia i els Vengadores.
Un mashup és...
Que
és una mescla, però
sí.
Dit així en plan moderna.
Cinematogràfic, però hi ha més estrenes.
És una olla barrejada.
Sí. Mira, us he portat la música dels Vengadores, perquè la veritat en tinc moltes ganes d'anar-la a veure.
Sí. Avengers vol dir Vengadores?
Sí.
Ah, val.
Sí. Tindrem més estrenes, a part de los Vengadores, encara que jo en tingui moltes ganes, doncs hi ha més pel·lícules que surten avui al cine. Tindrem Noche de Juegos, que és va entre la comèdia i el thriller d'acció, i és una pel·lícula que explica la següent història. En una colla d'amics aficionats als jocs de taula, un d'ells proposa una nit de jocs a l'estil Escape Room. No sé si n'heu fet mai cap.
Ai, sí, fa poc.
Jo no, però ara em convidaran aviat.
M'ho vaig passar tan bé.
Sí?
Sí.
Però no és un estrès, al final?
Què va? No, no és divertidíssim.
Però, i no és un problema amb els altres, a veure si en saps més que jo.
Al contrari.
No tinc el dia i no em surt res.
Al contrari, joc en equip.
Doncs bé, en aquest joc que proposen en Noche de Juegos no queda gaire clar el que, els límits entre allò que és lúdic i allò que és real, no? I bueno, els desafiaments van en la línia de, bueno, de resoldre un cas real o de ficció d'assassinat. Vull dir, és divertideta, eh? És, jo crec que pot estar bé. Tindrem també Invitació de boda, una pel·lícula palestina. És una comèdia dramàtica familiar que, bueno, que fa com un retrat del que per nosaltres és algo exòtic, no? Diferents tradicions, recels, costums i personalitats. Us explico de què va. El Abu Shadi, que és un home de 60 anys que està separat i viu a Nazaret, doncs, bueno, la seva filla es casa, i a tal efecte, doncs, els familiars homes d'aquesta família, doncs, han de repartir personalment i fer entrega en mà de les diferents invitacions de la boda, no? Per ajudar amb aquest senyor, a l'Abu, doncs, vindrà el seu fill, que és un arquitecte que viu a Roma i està totalment, o sigui, està totalment en un altre ambient, no? I, bueno, durant aquests dies que ells han d'anar repartint les invitacions, s'aniran coneixent la figura del pare, el fill, i també és una mica un contrast entre un món més laic, un món islàmic, unes tradicions, unes altres...
Com dos mons, totalment.
Sí. Pot estar bé també, i és una pel·lícula palestina que crec que no n'he vist cap en la meva vida. Així que també relacionada amb Palestina, tindrem 7 dies en Entebbe, que és una pel·lícula que en aquest cas és una producció britànica, està protagonitzada pel Daniel Brühl i la Rosamund Pike, i és una pel·lícula basada en fets reals. Es situa l'any 1976, quan un avió d'Air France va ser segrestat amb 248 passatgers a bord. Va entre el drama, el terrorisme i la pel·lícula d'acció, per a que ens entenguem, i el film, pues, narra com uns segrestadors, que són dos palestins del Front Popular d'Alliberació i dos alemanys de les cèl·lules revolucionàries, destinen un avió a Uganda perquè negociar la liberació de més de 50 palestins detinguts arreu del món. Llavors, pues, fan com un segrest així, que per amb uns és més simbòlic, per a altres és més una eina de terrorisme.
Que seguim amb...
Amb Doctor Strange.
Amb el clan, eh?
És una banda sonora que me flipa, m'encanta.
Doctor Strange.
Sí.
Havies vist el còmic abans?
No.
O sigui, vas anar directe a la peli.
A la peli. Perquè a part, Benedict Cumberbatch m'ha robat el cor.
Reconec que aquesta peli l'he vist, però la vaig veure per l'actor.
Paraules majors, Benedict Cumberbatch.
Sí. O sigui, la vaig veure per l'actor i, bueno, no em va semblar malament. Hi ha un moment al mig de la peli que es fa una mica pesada, però, bueno...
A mi no em va agradar, però ell és que és fantàstic.
Sí,
ell és fantàstic.
Pot fer el que vulgui.
I, de fet, jo, en aquesta nova pel·lícula, Infinity Wars, tinc el cor dividit en quatre, ja no en dos, en quatre, perquè surt Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth i Chris Evans, o sigui...
Uf!
Ai, Chris Hemsworth, més, estaria allí lluitant amb Chris Pratt.
Estem a punt d'arribar a dos quarts, sense voler, eh?
Doncs bé, que arreando.
Aniré una miqueteta ràpid per lo següent. Tindrem El León duerme esta noche. És una pel·lícula francesa. És una pel·lícula d'aquestes preciosistes sobre la catarsis de personatges. Cinema dintre de cinema. És un senyor que havia sigut actor al sud de França i, bueno, retorna a la casa de la que havia sigut el gran amor de la seva vida.
Uh-huh.
I uns nens el graven com si fos una pel·lícula. Tindrem Lu Andrea Salomé, una pel·lícula alemanya, que és un biopic sobre la figura homònima de l'escriptora russa del segle XIX. Les seves relacions amb Nietzsche, amb Rilke, amb Freud... la pel·lícula ha tingut una crítica fatal i la veritat és que jo he vist el tràiler i sembla que se centra més en els homes de la seva vida que en ella. Tindrem Fortunata també, una pel·lícula italiana, que és un drama comèdia romàntica, sobre una mare soltera que vol ser feliç i, bueno, pues, les relacions que té al llarg de la seva vida. I tindrem també una comèdia romàntica espanyola que es diu Hacerse Mayor y otros problemas.
Ah, mira, aquesta és la meva, l'última.
Bueno, no et sé dir, perquè és una noia que la fan padrineta d'uns bebès i, bueno, pues, els problemes, la seva relació amb el padrinet, que no és la seva parella, vull dir, és l'altra part de la família.
La típica crisi de la trentena del món actual aquest en el que vivim,
a mi m'avorreix molt. Jo me n'aniré a veure Infinity Wars.
A mi fa manda, jo també.
Bueno,
ho passaré molt bé.
Jo també.
Escolta, que arribem a dos quarts. Avui a la cloenda de la mostra de cinema, el divendres vinent ja ens l'acabes d'explicar, que ja aniràs.
No ho sé si podré.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu, gràcies.
I nosaltres ja anem a dos quarts, eh?
Nosaltres sí, també anem pràcticament al cap de setmana. Escolta, disfruta'l, parlem dilluns, que els que no tenim pont també existim.
També, i aquí estarem, eh?
Aquí estarem.
Una abraçada.
Adéu.
I ens queda res, minut i mig per parlar d'una darrera hora.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Baby, I'm playing on you.
Una darrera hora interessant, sobretot per qui li hagi tocat, perquè el cinquè premi de la Grossa de Sant Jordi, que s'acaba de sortejar fa uns minuts, és el 61.488 i ha tocat a Lleida i Torredembarra. S'han venut 20 tiquets en un hipermercat Esclat de la ciutat de Lleida, també un en un estanc de la ciutat tarragonina i un altre per internet, premiats amb 2.500 euros cadascun. On s'ha venut a Lleida és a l'Esclat de Lleida del carrer Enginyer Antoni Llobet. Són 20 tiquets del número 61.488, cinquè premi de la Grossa de Sant Jordi, 2.500 euros cada tiquet. Escolta, si t'ha tocat o te n'acabes d'assabentar, enhorabona. Ja estem al punt de dos quarts de dues. Abans de l'Espai Groc tenim, doncs... És que hi ha tantes coses aquest cap de setmana. Cosme, què tenim?
Doncs, Ricard, avui sorpresita, perquè avui comença la Fèria d'Abril. 5 dies intensos de fira organitzada per la Casa d'Andalusia de Lleida. Tenim el seu vicepresident. I el seu vicepresident, Ferran, ens parlarà una mica com estan els preparatius. Ferran López Sáez, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Ahir estàveu col·locant fanalets. Ho teniu tot preparat i previst per avui?
Sí, sí, encara ens falten, encara tenim gent treballant per allà, darrera hora, però sí, ja el pavelló ja està tot preparat, les casetes muntades, les atraccions tirals també, la gran majoria també estan emplaçades ja, els cavallistes, jo ahir a la nit també vaig tornar a tindre una reunió amb els cavallistes que estaran per allà, tindrem uns 15-20 cavalls i carretes, algunes carretes, i bé, ponis, bé, està tot preparat, amb moltes ganes de ballar i passar i menjar i...
I passar una bona estona, no?
Passar una bona estona, sí.
Ferran, per aquells que no ho sàpiguen, també a Barcelona comença la Fèria d'Abril avui, però a Lleida totes les actuacions són gratuïtes, oi?
Sí, totes les atraccions són gratuïtes. Bueno, menjar és veure, cadascú fa del seu,
Lògic.
Però totes les atraccions, totes les entrades al pavelló firal, on hi ha espectacles al damunt de l'escenari, tant de cant com de ball, dansa, pues tot això, tot és gratuït. Està obert a tota Lleida.
Si tinguéssim que destacar dos activitats, poder les més importants, seria el passacarrers que fareu el diumenge i també la missa rociera del dia de la Cruz de Mayo, no?
Sí, aquestes són activitats típiques i tradicionals de la casa, o obertes també com tot el món. Hi ha molta gent que fins i tot m'ha comentat de que ve expressament només per aquestes activitats. I, bueno, també hem de dir l'encesa, que també...
La portalada.
L'encesa de la portalada és un acte molt senzill, però per nosaltres és molt simbòlic.
Serà demà a les 10 del vespre, no?
Sí, esperem que més o menys puguem, perquè els horaris, a veure, estan...
Són aleatoris.
Sí, depèn, a vegades també, alguna vegada tenim que avançar una miqueta, retrasar una miqueta, perquè, bueno, l'organització, a veure, està tot programat, però sempre hi ha alguna cosa d'última hora, que potser algú se retrase o algun inconvenient d'última hora que pugui fer-nos variar, però no gaire, Estem parlant d'un quart d'hora amunt, un quart d'hora avall.
Per acabar, Ferran, quanta gent esteu implicada amb el muntatge i amb el servei de tota aquesta fira?
Directament membres de la Casa d'Andalusia que treballin activament, podríem parlar al voltant de 50-60 persones, més tots els serveis externs que montem, doncs tenim muntadors de carpes, muntadors de casetes, els enllumenats, els equips de música...
Avui a la tarda, nos donem cita que comencem la Fèria d'Abril de Lleida als Camps Elisis amb entrada gratuïta. Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona Fira d'Abril.
Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Llavors, Ricard, la Fèria d'Abril de Lleida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. Altra vegada tornem a estar divendres i altra vegada en aquesta hora el que fem és obrir la nostra tertúlia de l'Espai Groc ben acompanyats, com sempre. Escolta, que no fallin mai, eh? I que duri, eh? I que duri. Està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
La directora de l'Auditori, Enric Granados, Puri Terrado. Puri...
Molt bon dia.
Bon dia. I la... Bueno, des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja... Marta Salla.
Bon dia.
Ha quedat molt malament això del punxo suspensiu.
Bastant.
Anava a dir la treballadora, però dic que em mirarà malament.
En soc molt de treballadora.
La tècnica, la que mou els fils darrere de les llums, sí. Ho podem dir així, eh? Molt bé, escolta, què tal Sant Jordi?
Molt bé, bé. Molt bé.
No, t'ho dic perquè... Va ser fa 4 dies, eh? Només.
Ja cau lluny.
Va ser aquest dilluns,
ja
eh? T'ho dic perquè va tot tan ràpid, sí, que sembla ja ara llunyíssim. Avui és la Verge de Montserrat, però Sant Jordi, què tal?
Bé, molt bé.
Molt bé, bé, molt bé. És una gran festa i molt nostrada per tots i totes.
Antònia, tu fa una setmana, divendres a la tarda... Bueno, ja ens vam veure dilluns, a l'especial de Sant Jordi, però...
Sí, sí, jo he tingut una setmana intensa, diguem-li, que portem una setmana de Sant Jordi molt celebrada.
Molt bé. Doncs escolta, anem directes cap a l'Auditori, Puri, perquè demà dissabte teniu un espectacle que està aixecant una expectació brutal.
Doncs sí, hi ha molta gent que està preguntant i que li està creant molt interès, i no solament a Lleida, sinó fora de Lleida, tenen ganes de saber, a veure... Què és aquest espectacle?
Què és? Hi ha una manera molt fàcil de saber-ho. Anar-hi.
Anar-hi, demà a les 7 de la tarda.
Dissabte, 7 de la tarda. Això porta per títol Fora de sèrie.
Fora de sèrie. Ah. És... Llavors, ja podem imaginar una mica per on poden anar els trets. Pues és músiques de sèries televisives.
Ja et dic jo que sempre que has tocat tema de bandes sonores originals de pel·lícules s'ha omplert l'Auditori, això ve a ser el mateix, perquè avui en dia les sèries són com grans produccions.
Doncs sí, sí, sí. I en aquest cas contarem amb un espectacle que ha estat musicalment dirigit pel Jordi Nus. Ell és un músic d'aquí de Lleida i que ha estat, ja ho he explicat altres vegades, als Estats Units fent un màster sobre músiques de per a pel·lícules, sí, per a animacions, etc. I que realment ja està fent... està treballant d'això, no? Vull dir que... i és company també dels músics que actuen aquí i és el que ha fet els arranjaments. Uh-huh. I també hi ha el Molins, que participa en la direcció artística. O sigui, no solament un concert a l'ús, sinó també una mica escenificat. I per això...
Fora de sèrie. Escolta, qui ho mou, tot això?
Ho mou la Marta Castelló, que és l'ànima mater del Lleida Art Ensemble, la formació musical que
Marta,
actua.
Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ets l'alma mater.
Sí, bueno, sí, sí. Amb algú més, també tinc ajuda, però sí, sí, sí.
Molt bé. Escolta, fora de sèrie, ja ho sé que molts han preguntat i que la resposta evident és la de vine i ho veuràs, però podem avançar alguna cosa?
Sí, bueno, justament és una mica el que comentàveu, que és veritat que les bandes sonores de pel·lícules, doncs, bueno, ja està, bueno, s'han fet moltíssims de concerts, però les sèries últimament és la nova tele, no? I nosaltres vam decidir, doncs, fer una aposta diferent, i és una mica la música de la nostra generació, no? Perquè ja tocarem, doncs, des d'un bloc de dibuixos animats de l'Arare, de Doraemon, que vola de Drac, que a més ara també torna a estar molt de moda, del Simpson, de Tintín...
Que bo.
Després també hi ha música de sèries catalanes com Laberint d'Ombres, Cor de la Ciutat, Merlí, i a més tocarem també la banda sonora d'una sèrie que s'emetrà el mes que ve i que de fet avui s'estrena a la mostra de cinema llatinoamericà, que és Vida Privada, de la qual el Jordi Nus en va fer la música i nosaltres en vam gravar la música també. I després bueno, s'acaba l'espectacle amb sèries americanes com MacGyver, El cotxe fantástico, oh, i pels amants de Netflix, El juego de tronos, Narcos... O sigui que, bueno, espera tot el públic.
Bueno, d'aquestes sèries, de veritat, que hi ha autèntiques bandes sonores
interessants, eh? Sí, musicalment.
No perquè sigui una sèrie, la música ha de ser menys que una pel·lícula, ni molt menys. Déu-n'hi-do, les que has dit, eh? Ara parles per totes les èpoques, eh?
Sí, bueno, de fet, vam pensar una mica també en la nostra generació, no? La dels 30, que moltes vegades, bueno, està allà una mica allí en el olvido, no? I clar, són els nostres dibuixos animats, també, d'alguna manera, no? Amb el que vam créixer. Uh-huh. I bueno, i a més, doncs, amb l'ajuda del Ramon Molins, doncs, la gent entrarà en un menjador de casa, que és el nostre menjador, nosaltres som una família, i tenim el nen de la casa, que és el Pau Ricard, que és el que té el control i és qui té el comandament del mando, i ja està aquí, puedo leer.
Ah, el Ramon Molins és el Ramon Molins.
Sí,
el Ramon Molins.
Sí. Sí,
o sigui, que ja la part és escenificada, també.
Sí, sempre ens agrada, bueno, fer coses diferents.
Això vol dir que... Marta, això vol dir que hi haurà també una televisió engegada?
Sí. Sí, hi haurà una tele, hi haurà un mando i passaran coses.
Uh-huh. Això de musicalment parlant, Puri, sobre l'escenari... Que tenim, una orquestra a l'ús?
No, és una formació. Sou set aquesta, en aquesta ocasió?
Som nou.
Nou.
Sí, nou músics.
Nou, sí.
Som
però
quintet de corda, tenim dos vents, percussió i piano.
Uh-huh. Escolta, això, ara t'estic escoltant, Marta, indicat per famílies també, eh?
Evidentment.
Sí, tant, és per a tots els públics. O sigui, bueno, jo, per exemple, estic al conservatori, els nens, no, els dius, i, bueno, potser... L'Arare és més de la nostra època, però pues, coneixen el Simpson, coneixen Bola de Drac, coneixen el Doraemon...
Clar, per això t'ho dic. Si quan surt la del cotxe fantàstic fa la rialla el pare, i quan surt la del Simpson el nen, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Molt bé,
aquesta
molt
és la idea. I doncs... a més, com que plourà, doncs, la gent anirà a l'auditori.
Home, és una bona oportunitat, eh? Evidentment, com sempre, de... qualsevol excusa per entrar a l'auditori és bona... Demà dissabte a les 7 de la tarda, aquest fora de sèrie que ens organitzen des del Lleida Art Ensemble. Estem parlant amb la Marta Castelló, que és alma mater de Lleida Art Ensemble. Quina durada tindrà aproximadament?
Una horeta. Si m'ho permets, a les 6 de la tarda el Jordi Nus, que és el qui ens ha fet els arranjaments, farà una xerrada prèvia que també explicarà una mica... Doncs, el procés de composició i tot això de les bandes sonores, mm-hmm. I serà també al hall de la sala 2 i serà a les 6 de la tarda.
Ah, caram. Molt bé, molt bé. Això a les 6 de la tarda i a les 7, el fora de sèrie.
Això mateix.
El fora de sèrie en quina sala és?
A la gran.
A la gran, eh? Sala
1. Sí, a la Simfònica.
Molt bé. Molt bé, Marta, doncs escolta, jo sé que en aquesta hora és hora de dinar, no sé si heu parat o esteu acabant de muntar quatre coses.
Sí, ara hem parat per dinar i continuem avui dia intens.
Molt bé. Doncs Marta, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, a vosaltres.
Bon dia.
Gràcies, adéu.
Ja et dic jo que el que no vingui i s'assabenti del que és, després s'estirarà dels cabells, eh?
Sí.
No, perquè m'ha agradat molt, com ho ha explicat, i la proposta.
I a més, pensem que són músics professionals, molt joves, però molt professionals, gent que estan molt, molt formada. Tots són titulats superiors, que han estat a l'estranger fent màsters i... Vull dir que a Lleida avui en dia tenim un planter de músics joves que tenen un alt nivell de qualitat. Uh-huh. I en aquest cas, doncs, s'apleguen en aquesta formació i... Bé, la prova és que l'enregistrament d'aquesta sèrie que han dit que s'estrena, sí. Doncs els van agafar per a fer l'enregistrament.
Uh-huh. Doncs demà, dissabte, 7 de la tarda, ideal per famílies també, perquè ja ens han dit que tindrà una durada, si és que la gent no demana visos, d'una hora aproximadament, eh? Uh-huh. Per tant, famílies, adults sols, tant se val, eh?
Sí, perquè sí, jo crec que això arriba a tothom.
Estic pensant que si ve d'anar-hi sense nens.
Ah.
Sí. Clar, perquè si no vas amb els nens, els ja has d'anar explicant les coses.
No, vine amb els nens, que s'ho passaran molt bé, eh? A més, el nen que actua, vull dir, veuran un nen també sobre l'escenari.
Correcte.
Que anirà explicant.
No, i a més ve acompanyat d'aquesta mica d'escenografia.
Sí.
Demà dissabte, 7 de la tarda, les entrades encara estan a la venda, a les taquilles de l'auditori, i si aneu un pelet abans, a les 6, i ens han dit que ens faran una explicació de com ha anat tot plegat.
Sí.
A baix, al hall
el
de baix.
Faller, sí.
De la sala 2.
Ficarem allí una mica per a que pugui explicar, que puguin projectar, i que la gent pues, entengui una mica tot el procés aquest de creació de la música de cinema.
Molt bé. Gràcies, Puri. La setmana vinent tenim tot el tema de...
jo ve Orquestra de Ponent, tenim... En...
Això és el cap de setmana de la Fira de Titelles, també,
sí,
no?
Sí, sí.
I a l'altra, tenim... la Festa Major.
I l'altra
major,
Festa Major, Jorge Drexler, tenim també Antologia de la... No, del Paso Doble, del Paso Doble... Vull dir que estarem distrets, sí, sí.
Web, auditoriEnricGranados.cat
o a la temporada,
web de la temporada de Lleida.cat. Molt bé. Gràcies, Puri, Marta, al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja. Diumenge teniu a la Llotja a les 7 de la tarda el Cyrano.
El Cyrano...
Que és el Cyrano de sempre o no?
Sí, és el Cyrano de Bergerac, l'obra d'Edmond Rostand, en aquest cas adaptada per Pau Miró. Aquest tàndem que diuen ells, en diuen el tàndem Miró-Omar, que esperem que sigui un matrimoni que duri molts anys. Què ha passat? I esperem que duri molts anys perquè ja van fer Terra Baixa fa uns anys. I... Perdó, eh?
Ara, a veure, esteu fent... Esteu fent, sí, esteu,
l'Antònia, fent tertúlia paral·lela, perdó,
està demanant entrades.
És que me vaig confondre de data i tinc entrades per aquest diumenge. Vaig comprar entrades pel Cyrano i ara me n'he donat compte que estic a fora. O sigui, ah, algú avui se trobarà dues entrades paral·lades.
Mira, mira, amics de l'Antònia, que avui cauran dues entrades.
Prepareu-vos, prepareu-vos.
No, ho dic...
Pensava que havia dit alguna cosa superequivocada.
Ho dic perquè la ràdio a vegades té això, només et ve el so, però la cara de l'Antònia quan ha dit la data ha sigut de... Ui, no ho he fet bé. Bueno, en fi. Bé, diumenge, doncs 7 de la tarda, al Cyrano, a la Llotja.
Diumenge a les 7.
Antònia, tenim massa coses a l'agenda.
Mai confós, no n'era conscient.
Massa coses a l'agenda. I a més, el temps passa més ràpid del que sembla, que és el que deia abans de Sant Jordi, i ara ja, avui ja és divendres, i el dimarts vinent és maig,
sí,
1 de maig, ja.
Ja està, dimarts, eh?
Com ho tens de venda, també, a la temporada Lleida.cat?
A la temporada Lleida.cat encara hi ha entrades a la venda, perquè, a veure, doncs n'hi ha 600 de venudes, en queden 400.
Bueno, és que és gran la Llotja, però d'aquí a diumenge ja veuràs.
Però sí, i el Joan Anguera, l'Albert Prat, a més acompanyant el Lluís Omar fent de Cyrano. El Cyrano el coneixem tots, és aquell expert, aquell home del Renaixement, expert amb espases i amb versos, amb l'intel·lecte i amb el físic. Bo en les dues coses, que està enamorat d'una noia i ajuda un amic escrivint versos, escrivint cartes en vers. Ajuda un amic que és bastant més agraciat físicament que ell a conquerir la noia.
El problema és el nas.
El problema és el nas del Cyrano i que les mentides no caben mai bé.
Home, s'han fet moltes adaptacions, eh, de la història del Cyrano.
Una molt coneguda és el Cyrano del Depardieu al cinema, sí, sí. Que si la podeu recuperar abans de diumenge, pues, jo em sembla, la volia veure, a veure si puc aquesta nit.
El Gerard Depardieu quasi bé no el van haver de caracteritzar.
No ell ja era.
Per
fer aquesta i per fer l'Astèrix ja li anava.
Sí, sí, el tema
ja,
nassos ja el porta bé.
Sí.
Escolta, Marta, que ens portes avui una d'aquelles propostes de petit format, però que, de veritat, que si teniu curiositat, que no l'heu de deixar escapar. Que en vam parlar, no sé si l'any passat o fa dos anys ja, aquí, i que primer ens l'expliques i després parlem de dates, que és el Horslitz.
Horslitz, que literalment vol dir fora del llit, ah, en francès. Horslitz és una marca francesa d'un... no em vull dir festival, és un format d'exhibició d'espectacles de molt petit format, perquè són en domicilis particulars. Són quatre espectacles i el públic es divideix en quatre grups. Cada grup veu els quatre espectacles, però es divideixen en quatre grups per una qüestió de mida i d'aforament, perquè com que es representen en pisos particulars. És un invent francès, tot i que cada cop aquesta cosa del microteatre, del teatre petit, del teatre en domicilis i de formats tan petits s'escampa més, però aquest format en concret és un invent francès que té seu a Barcelona. No voldria equivocar-me, però sé que en algun altre poble de Barcelona, no sé si Mataró també, i a Lleida. I a Lleida, de la mà del Nico, l'Àngel i la Pilar, és la quarta edició que ho fan, i aquesta vegada tenen tant èxit que ho han hagut de fer dos dies, sempre feien només un dia, i aquesta vegada fan avui divendres i demà dissabte. Per divendres està ple, però per dissabte encara queda alguna plaça lliure. Si voleu escriure a Horslitz, comença amb H, Horslitz,
Lleida.
.lleida@gmail.com.
Molt bé. A veure si ho he entès. Això és anar a fer teatre a les cases particulars.
Sí.
Val.
Anar a veure teatre en cases particulars.
Bueno, sí, no fer-lo, a veure.
Et diuen, et convoquen un dia amb una hora en un lloc.
I les, escolta, i les cases com les trien?
Les trien per coneguts.
Vull dir, et pots... Ah, no, dic, si et pots oferir.
Tu, si t'ha agradat molt la cosa quan has acabat de veure, pots dir, si et feu una altra edició, us deixo a casa meva.
Ah, caram.
Sí. El que passa és que sempre busquen...
Home, han de ser cases relativament grans.
Sí.
Perquè estem parlant de 20-25 persones que assisteixen, sí, més els que actuen.
Uh-huh.
Entenc també que l'actuació té... poc muntatge, perquè clar...
Poc muntatge i poca necessitat d'espai, uh-huh, en principi. Ho fan com a per barris. La passada edició crec que va ser una mica per aquí, Alcalde Costa, Carre Acadèmia. Aquesta vegada és més pel que sé, perquè jo he d'anar demà i encara no ens han convocat al lloc, però és com per, més Balàfia, Pardinyes, allò, uh-huh, el cobriment de les vies, una mica per allí. I això, els desitgem molta sort. Ara estava pensant, Puri, que pensava que no podia venir al concert de la Llei d'Art Ensemble, però em sembla que tindré temps de fer-ho tot. Vull dir que si encara això, si us animeu, orslits.lleida@gmail.com.
Maribel Tost, tu has provat això?
Jo ho vaig provar l'any passat.
I què tal?
I és una experiència molt, molt recomanable.
Ho dic
molt,
perquè justament són... Parlem d'aquestes coses. Hi ha grans espectacles a la sala 1 de l'Auditori o a la Llotja de 1.000 persones, però després hi ha aquestes altres experiències que també són maques de viure.
Sí, sí, i tant, jo recomano doncs, a tots els radioients que si demà doncs, tenen temps, que vagin i que provin doncs, aquesta experiència.
Que curiós, això. Molt bé, gràcies, Marta.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
a la música dels divendres, perquè sí que estem a divendres, estem parlant de l'Espai Groc, de propostes de cara al cap de setmana. Maribel Tost, parlàvem d'aquests Orslits com a usuària, però des del CaixaForum anem a repassar. Heu tingut una setmana moguda amb la mostra de cinema llatinoamericà.
Així és, així és. Hem tingut una setmana molt intensa. Justament ara fa uns instants que acabem d'acabar l'acolliment doncs, de la mostra de cine llatinoamericà al Caixa Fòrum Lleida amb la darrera sessió doncs, per al públic escolar.
Molt escolar, no?, durant tota la setmana.
Molt escolar, durant tots els matins, i hem tingut un bon ressò, una bona traducció de públic a nivell escolar, i també doncs, per les tardes a través doncs, de les diverses projeccions pel públic general.
La setmana vinent, dimarts és dia festiu, dilluns serà un dia quasi bé de pont universal, no per tothom, per exemple, nosaltres no, però hi ha molta gent que s'hi pot, i ben fet que fan, poden fer pont, el fan. Vosaltres tindreu les instal·lacions obertes.
Sí, sí, tot aquest cap de setmana tenim... CaixaForum doncs, està obert i, per tant, està oberta doncs, la sala d'exposicions i bueno, és una oportunitat per visitar doncs, tranquil·lament l'exposició d'on Ramon Pichot de la Maison Rose, dels Quatre Gats a la Maison Rose, una exposició que, com han recordat doncs, en diverses ocasions, es pot visitar doncs, fins al 22 de juliol a CaixaForum Lleida i que aquest dissabte, demà, concretament a 6:45 del vespre, oferim doncs, la visita guiada, adreçada doncs, al públic general.
Molt bé. Escolta, per cert, la setmana vinent teniu una nova edició del Trobades Amb.
Tenim una nova
edició. Aquesta serà interessant també, totes ho són, però sí, aquesta és, jo crec que és original.
Sí, sí, molt interessant i molt diferent. En aquesta ocasió, el dijous dia 3 de maig, a les 7 del vespre, tindrem el col·lectiu multidisciplinari Boa Mistura. És un col·lectiu grafiter que crea art i que podem veure doncs, el seu art en diverses ciutats i en els carrers i de diverses ciutats i racons de tot el món, no? Ja sigui doncs, a Noruega, a la Índia, a Sud-àfrica. És un col·lectiu que ha presentat els seus treballs en diverses biennals, en la Biennal de l'Havana, de Cali, i bé,
Són quatre persones que pertanyen doncs, a col·lectius molt diversos. Un és enginyer de camins, dos pertanyen doncs, al camp doncs, de les belles arts i un altre doncs, és publicista. I per això és el nom de, per això d'aquí ve el nom de Boa Mistura. Boa Mistura en portuguès vol dir bona barreja. Uh-huh. I bé, aquest col·lectiu que va néixer doncs, el 2001, d'alguna manera doncs, el seu objectiu principal, com deia, és crear art urbà per d'alguna manera doncs, connectar amb la gent i transformar doncs, els espais públics perquè no siguin tan grisos.
Molt bé. Doncs això serà dijous, dia 3 ja de maig, aquestes trobades amb del Caixa Fòrum. Estava pensant, quan hi ha l'animac a Lleida, el Caixa Fòrum és una seu important, quan hi ha la mostra de cinema llatinoamericà, el Caixa Fòrum és una seu important, i la setmana vinent, que serà el cap de setmana de la Fira de Titelles, també sereu una seu important, de la Fira de Titelles.
Sí, així és, una de les peculiaritats de Caixa Fòrum Lleida, al igual que la resta doncs, d'equipaments de la ciutat, és que estem abocats a la ciutat i al servei doncs, de la ciutadania.
Mm-hmm. I en parlarem la setmana vinent, però que sapigueu que si la Fira de Titelles, que s'ha fet enorme, que hi haurà molts llocs on hi haurà activitats, una d'elles serà el Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. Antònia Capdevila, cap a la Biblioteca Pública de Lleida, has triat ja les persones amb qui regales les dues entrades?
Sí, ja està.
Ja has enviat el WhatsApp?
Encara no.
Bueno, són d'aquelles coses que passen, eh?
Em sap molt greu haver interromput a la Marta, però és que he vist com un flash i m'he quedat així molt parat.
Bueno, són aquelles coses que és veritat, que dones per fet, que quan, el moment que les fas dius, ho tinc tot ja planejat, faré això, sortiré aquí, entraré allà, i després és quan passa, que això ens ha passat a tots, eh? Antònia, heu tingut un cap de setmana divertit amb el tema de confeti, eh? M'han dit
sí,
a la biblioteca
sí,
pública.
Sí, vull dir que
va ser un final de festa per todo lo alto.
Va anar molt
de
bé
la revella de Sant Jordi.
Va anar molt bé la revella de Sant Jordi i bé, vam fer la imprudència de deixar tirar confeti.
La bueno, però la gent que havia s'ho va passar bé.
Perfecte, i va ser un moment màgic, hi ha unes fotografies precioses i va
després
ser molt
divertit. Netejar, correcte.
El que passa és que després ha sigut durillo.
Bueno, però el moment va valer la pena.
Sí, tant.
Molt bé. Antoni, escolta, nosaltres ja anem directes cap a la propera setmana. També, vosaltres també tindreu actes de la Fira de Titelles.
Sí.
Ja en parlarem la setmana vinent. Però el dijous també, el dijous...
El dijous tenim una presentació d'un llibre que és un projecte solidari que es diu Les Gotes Viatgeres. Està fet per Toñi Castillo, que és autora del projecte i directora de l'aula hospitalària d'aquí de l'Arnau de Vilanova, el doctor Antoni Camprodí uh-huh. i el doctor Joan Manuel Sánchez, director del Banc de Sang i Teixits de Lleida. És una col·laboració entre l'aula hospitalària i el Banc de Sang de Lleida per a una mica atensar els nens amb la figura del donant i amb aquest acte de solidari que és la donació de sang.
Sempre m'ha fet gràcia especial escoltar el cognom del doctor Cambrodí perquè era el meu pediatre, el seu pare.
Ah, uh-huh.
Sí, el seu pare era el meu pediatre, però clar, de petit sempre escoltes el doctor Cambrodí. Després vaig conèixer el seu fill, que suposo que és aquest, uh-huh. I, bueno, per això és personal, són experiències personals. La Marta també ha aixecat la mà, doctor Cambrodí. Uh-huh. Molt bé, escolta, de cara a la setmana vinent, ja en parlarem, però dins de la Fira de Titelles vosaltres acollireu una projecció de curs de l'Animac, però que tenen com a...
En les quals al Teatre de Titelles uh-huh. els objectes són els protagonistes. Farem una sessió el dissabte a la tarda, a les 7, i una altra el diumenge al matí a la 1, i és això, una selecció de curs que es van presentar a l'Animac i que tenen com a fil conductor el tema de les titelles.
Molt bé. Doncs escolteu, que us espero divendres vinent. L'altre no, l'altre ja us donaré festa, que serà l'11 de maig, però el vinent sí que us espero aquí, ja. Antònia, Maribel, Marta, Puri, gràcies per estar amb nosaltres. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com a darrera hora, ja sabeu que ho havíem comentat abans, el cinquè premi de la Grossa de Sant Jordi, que ha caigut al número 61.488, s'ha venut 20 paperetes, 20 dècims d'aquests, dècims no, 20 participacions d'aquest número, a l'Esclat de Lleida, al carrer Enginyer Antoni Llobet, són 2.500 euros de premi per cada... per cada participació. Directes cap a les dues. Anem a recordar en un minut, connectem amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuert, i que ens acompanya cada dilluns a la radiografia. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I amb l'Albert anem a fer quatre caramboles, perquè avui a les 9, amb horari unificat, s'acaba l'Alep Oro i el Força Lleida, evidentment, té opcions, però de carambola ja,
Sí, home, com et pots imaginar, a l'haver-hi sis equips implicats hi ha moltíssimes opcions, però per fer-ho ras i curt, diguéssim que la mala notícia és que si perdem som el Pou, això és impatinable. La bona és que si guanyem, només en 4 de les 34 combinacions possibles perdríem la categoria.
Ah, caram.
Al Força Lleida el que li interessa avui és guanyar i sobretot que guanyi també el Clavijo, que juga a casa davant de l'Eima Corunya, ja que l'equip que ara entrena Serna té guanyat també la Veracruz amb el Clavijo, i en aquest cas només en una possibilitat, que seria que la resta d'equips guanyessin tots, tots els caps seran 12, o sigui Barça B, Sami, Iberostar, Palma i Huesca guanyessin. Per tant, dins de lo dolent, doncs ficats a fer números i càbales en aquestes 34 possibilitats que hi ha. Si l'Axel guanya el seu partit d'aquesta nit a Manresa, només en 4 perdria la categoria. Però clar, el complicat és guanyar el nou.
Correcte. En parlarem dilluns i avui a través de les xarxes socials ho seguirem. Albert Escuer, gràcies.
Fins ara, adéu.
Aquesta, l'Albert ho tenia claríssim, això, les combinacions. De totes maneres, està clar, guanyar s'ha de guanyar. Escolta, que arribem a les dues, com sempre, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Acaba de gaudir del divendres i del cap de setmana, que sí, que el temps canviarà, que igual fa més fred, que igual plou, que igual està núvol. És igual, aprofita'l. I dilluns hi tornem, puntuals com sempre, 12 i 20 aquí. Si no marxes de pont i vols que t'acompanyem, doncs ho pots fer a partir de les 12 i 20.